IB3 Ràdio dona carta blanca a Natàlia Blanes.
La reproducció assistida crea noves famílies. I de com i per què xerram en aquesta nova entrega del documental radiofònic In Vitro.
Ha crecido una nueva ventana en cada lugar donde olvidaste algo. Bocas abiertas sin dientes ni labios brotan de cada rastro. Tus huellas se han iluminado, brillan tan fuerte, entran en combustión, alcanzando billones de grados centígrados. Tú has provocado un inesperado y pequeño Big Bang. Tú has creado un sistema solar.
In Vitro, capítol 2.
A les Illes Balears hi ha 18 clíniques i serveis de fertilitat. D'aquests, 12 són privats i la resta públics. Això són dades del registre de 2021 de la Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida. El sector privat rep moltes crítiques i algunes d'elles tenen a veure amb que pugui ser un gran negoci lucratiu. La major clínica de les Balears és IBI Mallorca, pertanyent, a la vegada, al major grup de medicina reproductiva del món, IBI RMA Global. El seu director mèdic és Javier Marqueta i rebutja que representi un negoci.
Pues no, no sé por qué lo puede pensar la gente, ¿no? Quizás por falta de información o a veces porque las cosas importantes siempre son más sujeto de crítica, ¿no? Es verdad que el negocio lo que hace es, a través de actividades o de productos, satisfacer necesidades o demandas de la sociedad, ¿no? Y en ese aspecto cualquier organización está satisfaciendo las demandas de la sociedad. Pero el negocio se diferencia porque a cambio siempre lo que busca es un lucro, es decir, su respuesta es un beneficio económico. Y en nuestro caso IBI lo que busca es un beneficio en salud, un beneficio en la salud reproductiva de las personas.
Ja, però si no és un negoci, per què surt tan car fer-se un tractament? Ens respon el mateix metge.
La explicación es relativamente sencilla. Los costes de la reproducción asistida son muy altos y, por tanto, simplemente se trasladan a los precios. No es que haya una diferencia entre coste y precio que merezca o que justifique una crítica. Los costes son muy, muy, muy elevados. La calidad y la seguridad tienen un precio. Pero con frecuencia hay un error en los precios y luego intentaré volver a la página. Es decir, cuando el usuario muchas veces busca el precio del tratamiento, el coste del tratamiento, y el coste del tratamiento no es lo que tú tienes que buscar. Lo que tienes que buscar es el coste de lo que tú deseas, que es de un niño nacido único, sano, a término. Este es el coste real.
Si hi ha adherència al tractament, són realment molt pocs els casos en què no s'aconsegueix el desitjat embaràs. Però, de vegades, passa, reconeix Javier Marqueta.
Nadie puede asegurar un tratamiento. Yo se lo comento a los pacientes. Yo no le puedo asegurar que usted vaya a conseguir un embarazo, ¿no? Pero le puedo asegurar que voy a hacer todo lo posible para que lo pueda conseguir y le puedo asegurar que el team, que el equipo va a trabajar en que usted tenga la sensación de que ha hecho todo lo que debía hacer y todo lo que se puede hacer para conseguir sus objetivos.
L'any 2016, després de 20 anys d'activitat, l'anterior clínica IBILAB de Mallorca va ser adquirida per l'Institut Valencià de Fertilitat, IBI. Ara tenen centres a Palma, Manacor i Eivissa, i a Menorca col·laboren amb la Clínica Joaneda i no descarten obrir un centre propi en el futur pròxim. Per ser els que més tractaments fan cada any a la nostra comunitat, hem anat fins a les seves dependències centrals per parlar amb un seguit d'especialistes que intervenen en la tècnica que se tria per la majoria de pacients, una fecundació in vitro. Aquesta opció, de fet, suposa el 80% dels casos atesos. Però què és una fecundació in vitro? Ens ho explica la subdirectora mèdica d'IVI Mallorca, Margalida Torres.
El procés en si de fecundació in vitro és fecundar un òvul amb un esperma en el laboratori i fer un cultiu embrionari. És a dir, mantenir aquest embrió fecundat. Se pot mantenir 2, 3, 5 dies. A IVI sempre se manten 5 dies en el laboratori, per tal que ja sigui un embrió de dia 5 o blastocist que se pugui transferir a l'úter de la dona.
És interessant també saber quan s'indica la fecundació in vitro com a tractament de preferència.
Bueno, les indicacions bàsiques de fecundació in vitro són quan, per exemple, hi ha un factor tubàric, sempre, quan les trompes no funcionen, tota la funció que espontàniament, naturalment, se fa dins una trompa s'ha de fer en el laboratori. Primer cas. Segon cas, en dones que ja tenen més de 38 anys, encara que tinguin trompes permeables, perquè l'eficiència dels altres tractaments és molt baixa. Per tant, una dona de 38 anys complit l'indicació, habitualment la recomanació és fer una fecundació in vitro quan hi ha un factor masculí important, un factor masculí sever o moderat, se recomana fer una fecundació in vitro. I també quan hi ha hagut ja intents previs d'inseminació i ha fracassat.
Ens fiquem més en matèria perquè en aquest capítol volem que conegueu tot el que implica una fecundació in vitro des de dins. Abans de sotmetre's en aquesta tècnica, cal passar per una sèrie de proves que són bastant bàsiques. La primera és fer una bona història clínica, tant de la dona com de l'home, si està implicat. I després, la pacient femenina s'ha de fer una analítica hormonal, una altra de general i una ecografia uterina. De la mà de la doctora Torres, anem ara amb el passa a passa d'una fecundació in vitro.
El viatge de la infertilitat a la maternitat.
Després de l'ecografia bàsica, toca fer una preparació ovàrica.
Se sol fer el que deim una preparació ovàrica. Què és una preparació ovàrica? És posar un tractament, si troben que és necessari, en el cicle previ a l'estimulació per intentar que tots els fol·licles que han de créixer quan facin l'estimulació ovàrica vagin en el mateix ritme, creixin iguals i no n'hi hagi un que creix abans dels altres i que mos dificulti després obtenir un número adequat d'òvuls. Aquesta preparació se pot fer de diferent manera. Se pot emplear anticonceptius, se pot emplear, normalment empleem estrògens naturals, se pot fer amb progesterona, depèn de cada centre i de cada preferència, inclús de les indicacions que pugui tenir cada pacient.
Següent passa, l'estimulació ovàrica. Aquí, la dona s'ha de posar una injecció diària i anar a control cada pocs dies.
L'estimulació ovàrica és el que més por sols fer a les pacients. Per què? Perquè el medicament que s'emplea només existeix injectable. Però després, quan comencen a fer-ho, veuen que és una cosa molt senzilla. Realment, el que s'estan administrant són el que se diu gonadotropina. Les gonadotropines són la mateixa hormona que produeix hipòfisi de la dona, només és que dosis més altes. Per què? Perquè en vez de madurar un òvul, un únic òvul, que és el que passa en un cicle natural, madurin els òvuls que puguin créixer durant aquell mes, els òvuls que tenen receptors per a aquestes hormones.
Després d'uns 10 dies amb les injeccions, si tot està bé, es programa l'extracció dels ovòcits.
La punció ovocitària és una tècnica, es veu que és quirúrgica, però és molt senzilla, perquè és ambulatòria, perquè se fa a través de la vagina, no deixa cap cicatriu, i dura 10 minuts. I és, a través de la vagina, fer una ecografia. L'ecògraf, a la sonda de l'ecògraf, li incorporem el que deim una guia de punció, que és una agulla que és ecorrefringent i que la veiem a l'ecografia, i un a un anem aspirant tot el líquid que hi ha dins els fol·licles dels ovaris. Aquest líquid passa en el laboratori, que és un laboratori que està just a la vora del quiròfan, per tal que els òvuls estiguin el més protegit possible i no canviïn les condicions ni de temperatura ni de ni de cap substància que els pugui modificar, i allà en els laboratoris on els biòlegs cerquen els òvuls i aïllen cada un dels òvuls.
Fet això, toca recollir la mostra d'esperma i fer la fecundació, que pot ser de dues maneres.
Una FIV clàssica és se deixen els òvuls i s'inseminen amb un número important d'espermes per tal de veure si són capaços de fecundar. I ICSI és una prova que normalment se fa bàsicament quan hi ha un factor masculí sever o quan s'han de fer proves com el diagnòstic preimplantacional, que consisteix en seleccionar els espermes millors de tots els que hi ha i introduir un esperma dins cada un dels òvuls després d'haver liquidat llevats les capes externes en aquests òvuls.
Ara, els òvuls fecundats passen a una incubadora i romanen allà durant 5 dies en constant observació. Els embrions que tenen qualitat suficient són candidats a una transferència, que és, simplement, col·locar l'embrió dins l'úter de la dona de manera ambulatòria. Se pot fer immediatament després d'haver arribat al 5è dia, però cada vegada més es pot optar per congelar aquest embrió i diferir el moment de la transferència, la qual cosa té els seus beneficis.
Té l'avantatge de que la dona no ha estat, és més que fins a transferència, són més a una estimulació ovàrica, la qual està en un cicle que pot ser fins i tot el seu cicle natural. El nivell hormonal és molt més fisiològic, no té molèsties de creixements de quistes ni d'altres tipus, i com que és una tècnica que és molt senzilla, que se fa sense anestèsia, que no venen abans de transferència i en els 10 minuts se'n poden anar i poden continuar la seva vida, realment ho agraeixen bastant.
I qui estigui familiaritzat amb la reproducció assistida haurà sentit a parlar de la famosa beta, la beta espera.
Diuen que és la part pitjor un cop feta la transferència, perquè un cop feta la transferència és el que nosaltres deim mai havia, la beta espera. La beta espera que és? Esperes 10 dies que han d'esperar per saber si sembràs realment real o si no ha anat bé aquest cicle. És important que la dona estigui preparada. Els homes també, però les dones ho passen molt malament. Tenen aquí a Ibi tenen sempre una psicòloga a la seva disposició, si ho necessiten, perquè són dies que realment no passen. No passen. No? I després ja fan en els 10 dies la prova d'embaràs.
La prova més fiable és la que se pot fer en sang. Si surt positiva, què s'ha de fer?
Què ha de fer? Normalment està amb un suplement de progesterona o de progesterona i estrògens, depenent del tipus de cicle que ha fet, per fer la transferència i es mantenir el tractament, i nosaltres li donem cita en 2 setmanes per fer una ecografia. I a les 2 setmanes amb aquesta ecografia ja veiem si hi ha un embaràs, si està allà on toca, si és intrauterí, si hi ha un embrió que batega, i veiem com va aquest embaràs. Normalment sempre tornem a citar la pacient cap de 2 setmanes més, que és a les 8 setmanes, perquè ho feim així, perquè fins a les 8 setmanes és quan un embaràs té el màxim risc de que s'aturi, de que hi hagi un avortament.
Si la prova d'embaràs surt negativa o si se produeix un avortament, se pot tornar a provar, si se vol. La doctora Torres assegura que, després de 3 cicles complets, el 90% de les dones queda embarassada. Per al 10% que escapen aquesta sort, la postura d'aquesta ginecòloga és clara. Sempre s'ha d'evitar la futilitat mèdica, és a dir, fer tractaments que no duen al lloc. I què hi ha d'aquestes històries de dones que compten haver fet fins a 8 o 9 intents sense èxit?
9 intents poden ser 9 transferències, és a dir, 9 vegades de posar un embrió, però que venguin tots de dues estimulacions, de 2 cicles de fecundació in vitro. Doncs no ha fet 9 intents, ha fet 9 transferències d'embrions, però no tot aquest procés que han definit fins ara. És a dir, ha fet un intent d'estimulació, s'han tret els òvuls, s'han fecundat i ha tingut 3 embrions. I n'ha posat un, i no ha anat bé, n'ha posat 2 i no ha posat un altre. Normalment, jo 9 intents no ho recordo, però ho he vist. 9 intents. Són coses que és vera, que t'ho compten, però m'acosta entendre que a dia d'avui facin 9 intents, perquè ni a la Seguretat Social, per suposant, no fan 9 intents, i a clíniques privades, normalment, i en general, ja t'ho dic, mos guiem per evidència.
Suman 3 en mi pecera,
32 en la disquera.
Estimada dona que ens escoltes, sé que per tenir dos cors en el teu interior ets capaç de molt. Acabes de sentir bastant del que necessites saber si et planteges la fecundació in vitro o si coneixes qualcú que ho estigui passant. Deixa'ns que facem un alè perquè sonin algunes promocions i després xerrarem sobre donació d'òvuls, sobre la vida dels embrions i sobre el paper de les imprescindibles infermeres en tot això.
Tengo tres corazones, tres corazones. El mío, otro el tuyo, un tercero sin guiones. Tres corazones y otro que nos da tirones.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Cuando va de atrás adelante, a mí me es más fácil correr, porque siempre pienso, venga, a ver si la cojo.
La gent s'enfila allà on sigui.
I és un recorregut molt exigent, molt més del que m'imaginava.
Hi ha més pujada que baixada, i això me pot afavorir.
I bueno, de 100 metres, me veia con mucha fuerza, tenia moltíssimes ganes de ganar.
Tot va ser una mena d'explosió atlètica.
És un temps estratosfèric.
Dilluns a les 9 del vespre, Fem quilòmetres a IB3 Ràdio amb Joan Martí.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Mallorca, 106.1.
Seguim amb l'emissió del capítol 2 d'In Vitro. T'acabem de descriure fa uns minuts, punt per punt, tot el que passa a una fecundació in vitro. Però ara el que farem serà girar la mirada cap a la part del darrere per fixar-nos, per exemple, en com és la vida dels embrions i la tasca dels qui en tenen cura. Rafael Mellado Trinxant és embriòleg a IBI Mallorca i reconeix que ell personalment estableix un vincle emocional amb els embrions que passen per les seves mans.
I a més també hem de tenir en compte que estem fent feina amb dos tipus de cèl·lules, no? Espermatozoides i ovòcits, que després fan embrions, que tenen una càrrega moral molt, molt profunda. Vull dir, no? O sigui, és totalment impossible veure un embrió en cultiu i únicament pensar que és una massa de cèl·lules en divisió. Vull dir, és impossible, no? Pel fet que allò potencialment pot generar una vida humana.
La feina diària de Trinxant és tenir cura d'embrions i seleccionar-ne els millors per la reproducció assistida. Per al cultiu, compten amb una incubadora especial que crea les condicions adequades per la vida dels gamets, els cigots i els embrions humans.
Podem diferenciar dos aspectes importants. Un seria el medi de cultiu, val? És a dir, quins són els components a l'hora d'enriquir el medi de cultiu per mimetitzar al màxim aquest ambient de les trompes uterines, no? I un altre és, diguéssim, l'atmosfera, eh? o l'ambient més físico-químic. Aquí xerraríem una millor de temperatura. Nosaltres, els embrions, a fecundació in vitro, se cultiven sempre a temperatura constant de 37 graus, no? I estem xerrant després de dos gasos molt importants. Un és l'oxigen, que ha d'estar a un 5% de concentració, i l'altre és el CO2, el diòxid de carboni. Aquest ha d'oscil·lar aproximadament, ha d'estar a un 6%.
Tot això té lloc a l'interior d'una màquina incubadora de darrera generació. Se diu Embryoscope, i la seva peculiaritat és que va fent fotos dels embrions contínuament per veure'n el desenvolupament en tres dimensions. Realment el que fa és com una pel·lícula de l'inici d'una vida. I per què es fa tot això?
Nosaltres el que fem és deixar els embrions en cultiu durant 5 dies, I els anem observant. I els anem observant tant en morfologia, de forma que tenen, com en la, diguéssim, el ritme de divisions cel·lulars que van formant al llarg d'aquests 5 dies. D'acord? Nosaltres fem feina amb blastocists. El blastocist és l'estructura que adquireix l'embrió a dia 5 de desenvolupament. Val? Llavors nosaltres els cultivem durant 5 dies. I durant aquests 5 dies el que anem fent és anar estudiant tots els ritmes de divisions dels embrions i els anem assignant unes qualitats. Val? Les qualitats el que té és... O sigui, se fan a través d'uns criteris científics, unes guies internacionals i nacionals, amb els que nosaltres, a partir de les qualitats, podem de manera donar un pronòstic d'èxit, diguéssim. Val? Sí que se relacionen amb implantació embrionària, per exemple, una vegada se transfereix l'embrió dins l'úter matern.
El veredicte sobre la qualitat de l'embrió sol crear molta intranquil·litat en les pacients que esperen una transferència embrionària. Segons la qualitat, se li assigna una lletra, que va entre la A i la D, essent A la major qualitat i D la menor. Però, en aquest punt, l'embriòleg Rafael Mellado Trinxant té una cosa important a comentar.
Sí que m'agradaria donar aquí un missatge, ja que puc, i és que no ens hem de preocupar per res per les qualitats, vale? Com a pacients. O sigui, si tenim un embrió, hi ha una probabilitat d'embaràs. Això és el gran missatge que podem donar a qualsevol embriòleg. Eh? Si tenim un embrió, hi ha probabilitat d'embaràs. Hi ha embrions de molt bona qualitat que no donen embarassos i embrions de pitjor qualitat que sí que donen embarassos evolutius. O sigui, sempre que hi ha un embrió, hi ha possibilitat d'embaràs. Les qualitats són un criteri per laboratori. Vale? I és un laboratori per nosaltres a l'hora d'establir prioritats de com emprem els embrions. Quins congelam, quins transferim, quins biopsiam, en un cas de genètica. No? Però és un criteri per laboratori, per la nostra manera de fer feina. D'acord? Sí que és vera, i això sí que ho podem trobar en els articles científics, que les qualitats estan relacionades amb taxa d'èxit d'un cicle. Val? Però sempre s'enxeran de probabilitats. I l'he dit, tenim una probabilitat molt alta, o sigui, molt alta. Decidim un embrió molt bo de que implanti i tenim una probabilitat més baixa de si tenim un embrió més normal de que implanti. Però són probabilitats, no vol dir una ciència certa de que implantarà o no implantarà.
S'ha de dir que a les clíniques IBI els embrions que tenen una qualitat a partir de la lletra D es consideren gairebé inviables i no es congelen. Pot ser que s'hagi observat alguna anomalia perquè la norma és evitar transferències que podrien acabar amb un avortament. L'objectiu de tots els professionals implicats en una fecundació in vitro és que, a la fi, hi hagi un embaràs a terme i un infant nascut sa. Això també és curiós. Fins l'any 2009, els embrions i ovòcits es conservaven mitjançant una congelació lenta. Ara, però, la tècnica emprada és la vitrificació, que s'ha mostrat més segura. Tot i això, se reconeix que se perden alguns exemplars pel camí.
Agafam els ovòcits o els embrions i el que fem és els anem deshidratant molt poc a poc, molt poc a poc, molt poc a poc, i el seu citoplasma, que és el medi intern de l'embrió o de l'ovòcit, se va tornant vitri. Val? Va perdent tota l'aigua. Per què? Perquè nosaltres el que no volem és que una vegada es congelem, l'aigua generi cristalls que ens puguin rompre les membranes i puguin danyar la cèl·lula o directament matar-la. No? Nosaltres el que fem és anar deshidratant molt a poc, amb uns protocols molt ben establerts, o sigui, la taxa de supervivència en una vitrificació és altíssima, podem xerrar entre el 90 i el 93% de ovòcits de supervivència i aproximadament 97-99% de supervivència amb embrions.
M'intriga també quant de temps es pot conservar un embrió o un ovòcit, i Trinxant m'assegura que, teòricament, no hi ha límit.
Realment in eternum. Vull dir, nosaltres una vegada s'han vitrificat, ens submergim en nitrogen líquid. El nitrogen líquid està a menys 196 graus Celsius i ja no, o sigui, és aquest tipus de temperatura, o sigui, aquesta temperatura no hi ha cap reacció fisicoquímica, està totalment inert, de manera que tu el que estàs fent és preservar aquella mostra totalment, independentment del temps que passi. No fa massa, a Brasil va néixer un nadó que està congelat, l'embrió, prop de 30 anys.
En aquest especialista se li nota l'entusiasme quan parla de la tècnica de la vitrificació.
És una tècnica que és molt eficient, és molt segura i és inocua, de cara de que tots els estudis que s'han fet en l'actualitat demostren taxes molt comparables, tant en fecundació, per exemple, de gossis que venen vitrificats per dones que han volgut potser preservar la fertilitat, o preservacions oncològiques, per exemple. Aquesta fecundació és molt, molt, molt comparable, si no la mateixa, entre ovocis frescs, diguem, que vitrificats. La tassa de desenvolupament embrionari és igual i la tassa d'implantació és exactament igual també.
Ja ho hem deixat caure en algun moment anterior d'aquesta emissió. El percentatge d'èxit de la fecundació in vitro és bastant major quan s'empren òvuls de donant que quan s'empren òvuls propis. Parlem ara sobre ovodonació. Una de les primeres coses que m'han explicat sobre la donació d'òvuls o esperma és que la llei espanyola obliga que sigui un acte anònim i altruista. Ara bé, hi ha una puntualització que ens fa la doctora Catalina Roig, coordinadora d'ovodonació a IVI Mallorca.
El que vull que quedi clar és que no és el mateix anònim que desconegut. Vale? Hi ha una traçabilitat de tot el procediment i existeix un registre a nivell nacional, el CIRA, que està regulat pel Ministeri de Sanitat. Allà és on queden registrades totes les donacions de gamets, tant d'òvuls com de semen, que se fa i el resultat d'aquestes donacions. De tal manera que si en un futur se presentàs un problema a qualque nascut de donació, sí que se manté l'anonimat de la donant, però poden rescatar les dades sanitàries o fets anàlisis pertinents en cas que fos necessari.
La persona donant no se pot triar, però la legislació obliga a que sigui el més parescuda possible a la persona receptora. La intel·ligència artificial ajuda en aquesta tasca a IVI.
Les receptores, quan venen aquí, emplenen un full on hi ha les seves característiques físiques, posen el seu color d'ulls, la raça, òbviament, ha de ser la mateixa raça, color d'ulls, color de cabells... I a part de tot això, nosaltres a IVI disposam d'una tecnologia, que és una tecnologia bastant puntera, que es diu el Biometric Scan, que és una tecnologia de reconeixement facial. Això vol dir que nosaltres li fem una foto a la receptora quan arriba, que està una foto enquadrada de sa cara, i amb això es programa, mos detecta quina és la donant més parescuda físicament.
I que poden comptar de les donants d'òvuls. Aquí van els requisits que han de complir.
Han de ser dones de majors de 18 anys i menors de 35 anys. No han de ser portadores de malalties transmissibles, és a dir, no han de tenir antecedents familiars de malalties importants ni malformacions, vale? Per tant, se descarten totes les donants que són adoptades perquè no saben res de la seva família biològica, vale? Han de tenir un bon estat de salut física i mental, un índex de massa corporal normal... No s'han d'haver fet cap intervenció quirúrgica ni cap piercing ni tatuatge en els darrers 4 mesos. Això va associat en el risc de malalties serològiques tipus VIH, hepatitis B, hepatitis C, etc. I han de ser responsables, que les veiem responsables, en seguir les indicacions destractament.
Per tranquil·litat de les persones receptores dels òvuls donats, tot i que no se pot analitzar a priori actualment la qualitat dels ovòcits, sí que hi ha una rigorosa selecció de les candidates.
Les donants passen per una entrevista psicològica, una entrevista mèdica en la que insistim molt en malalties familiars, malalties que hagin passat, en el cas que hagin tingut fills, pues, que no hagi cap problema amb aquests nins, amb els seus embarassos, passen per una revisió ginecològica completa, per anàlisis de sang, en el que miram pues, una analítica, podríem dir, de salut general, serologies, VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, un cariotip, i també el que fem en el nostre centre, a IBI, és un test de cribat de malalties monogèniques.
La donació en si ha de fer-se de manera gratuïta i voluntària. Però clíniques com IBI ofereixen una compensació econòmica a les donants, per les molèsties, diuen, amb una quantitat que oscil·la entre els 800 i els 1.100 euros.
L'únic que s'accepta és que se doni una petita compensació per les molèsties ocasionades, perquè hi ha molt de controls, desplaçaments, mal, és una mica d'estens invertit en el tractament. Hem de pensar que un òvul és vida, és totalment impagable. L'únic que pues això és una petita compensació per les molèsties que poden causar a la donant. No hi ha una quantitat estipulada per llei, vale? Més o manco tots els centres pues, solen donar la mateixa quantitat, que està al voltant entre 800, 1.000, 1.100 euros. Això a nivell de tot Espanya, més o manco, se manegen aquestes xifres.
I Mem, quantes donacions d'òvuls pot fer una dona al llarg de la seva vida? Doncs cada donant pot tenir un màxim de 6 infants nascuts vius, comptant la descendència pròpia. Aquest és el límit que posa la llei i se'n deixa constància al Registre Nacional de Donants. Si posam a una balança els pros i els contres d'una donació d'òvul i d'un embaràs fruit d'aquest, Catalina Roig no té cap dubte sobre què i qui hi guanya.
Avantatges per jo tots, perquè permet sa mare a una dona que d'una altra manera li seria pràcticament impossible. El tractament per sa receptora és senzill, poc invasiu i realment els resultats són bons, són molt bons. Desavantatges per jo cap. Vale? A molta gent sí que li pesa el fet de sa càrrega genètica. Vale? Però avui en dia sabem que gràcies a sa epigenètica que sa dona gestant pues, també produeix modificacions genètiques damunt aquest fetus que està des que està embarassada. Vale? En el final, l'òvul és una cèl·lula i sa mare és molt més que tot això.
Per cert, per si us interessa, a les Illes Balears no hi ha banc de semen. Aquest material es du de fora perquè es considera que l'arxipèlag té una població massa petita. Arribats en aquest punt, és moment per fer un alt al camí. Escoltarem ara alguns consells promocionals. I en el darrer terç d'aquest capítol del documental sobre reproducció assistida in vitro, reivindicarem el paper de la infermeria en aquesta disciplina mèdica i farem una ullada al perfil de les pacients, incloses les estrangeres, que creixen any a any a les clíniques de la nostra terra.
El miracle de la creació de vida.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Coneixeu aquesta música? En efecte, amics, és la tocata i fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, una de les músiques que han sonat aquí, a IB3 Ràdio, a la Ruta d'Orfeu. I com Bach, i com la tocata i fuga, Beethoven, Mozart, Shostakovich, Brahms... Músiques d'aquí, músiques d'arreu del món, cada diumenge, a les 10 del vespre. La Ruta d'Orfeu, IB3 Ràdio. No vos ho podeu perdre.
IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
Continuem amb la tercera i darrera part d'aquest segon capítol dedicat a la reproducció assistida i, en concret, a la fecundació in vitro. Estem sentint veus dels diferents professionals implicats en les diverses fases d'un tractament, però n'hi ha uns que són presents a totes i cada una de les passes que es donen quan es trepitja una clínica de fertilitat. Ens referim als professionals de la infermeria.
Say hello to the rug's topography. It holds quite a lot of interest with your face down on it.
Persona de referència, guia, suport pràctic i emocional, acompanyant de principi a fi. En definitiva, la infermera o infermer és una peça fonamental a qualsevol centre de reproducció assistida, segons Francisca Amé, d'IBI Mallorca.
L'infermera està a totes les fases, des de que entren a una primera visita, durant les consultes, a quiròfan... Sempre, jo crec que els pacients han de tenir una persona de referència i això és, sí, un poc seguia i després també comptam amb una... consulta d'infermeria que ajudaria pues, a reforçar les pautes que se puguin donar dins la consulta del metge. Vale? Nosaltres tindríem pues, també un paper fonamental en donar informació, tornar a repetir, ja que els temes són un poc complexes i hi ha pacients pues, que, a veure, que poden tenir més dubtes i que necessitin aquest suport.
I és així, des dels primers compassos entren en joc les infermeres al costat de les pacients a cada consulta. Elles s'encarreguen de vetllar, per exemple, per un element tan lligat a la dignitat personal com és la intimitat. I fan una altra cosa, tan senzilla com important dins del procés, demanar-te com estàs, com ho dus.
Quan entren, no només és veure com està... funcionant a nivell ecogràfic, també mentre l'acompanyes a la sala d'exploració, quan se canvien... Clar, mantenir un poc aquesta intimitat, perquè, clar, notes és habitual aquí cada dia, pues, desvestir-se, clar, tu l'has de mantenir un poc el llum adequat, la intimitat de que pugui tenir aquella persona, després i demanar-li en aquest moment aprofitar com li està anant, com dub haver de picar-se cada vespre...
Les infermeres s'asseguren que les pacients duguin tota la documentació i les proves necessàries a cada fase del tractament. Igualment, aprofiten cada contacte amb la pacient per comprovar que ha entès les indicacions mèdiques i està prenent i tolerant bé els fàrmacs prescrits. I, durant els dies posteriors a la transferència de l'embrió, aquella fase coneguda com a beta espera, hi juguen un paper molt valuós de suport i d'orientació.
Tenim una sèrie de tips que diguem, per que recomanacions, un poc perquè estiguin tranquil·les i sobretot això, encara que haguin d'estar 9 o 10 dies a casa seva esperant el resultat, que qualsevol cosa que vam es contactin, pot ser molt freqüent que just... hi hagi una mica d'atacat i mos contactin, tot d'una són nervis de, i ja no haurà anat bé i què puc fer i tenen molta por equivocar-se i si no me pos bé aquesta medicació i que puc influir o que puc millorar, quines pautes, de vegades pot ser qualsevol cosa, d'esport, alimentació, tenir dubtes d'algo que elles puguin influir de manera positiva, intentar ajudar, però clar, després dependrà de fer-los entendre això, de que elles ho estan fent el millor possible i nosaltres estem a la vora.
Moltes persones que passen per un tractament de fertilitat es veuen afligides per un allau de dubtes i preguntes sense resposta a dins del cap. La temptació és, de vegades, recórrer al doctor Google o a mites carents de fonament. Però les infermeres són fonts molt més fiables per esclarir assumptes que puguin generar pors i idees errònies.
Sol ser freqüent, segurament, en diferents consultes, repetir aquells mateixos punts que no les hagi quedat clar, sempre tornar a insistir, tornar a explicar el que les faci falta, perquè ja que és un projecte que tenen, que han de començar i ho volen fer el millor possible, jo crec que considero que s'ha de donar. Lo de cercar, pues, això, Google i pues, sempre intentar fer veure un poc de que val més, de lo millor tenir una informació verídica. Si tenen dubtes, està clar que després cadascú pot fer com vulgui a casa seva, però intentar lo millor no cercar de diferents llocs coses que te puguin crear confusió.
L'empatia és un ingredient clau d'un bon professional de la infermeria dins la medicina reproductiva.
El millor durant la punció, la transferència, durant l'espera de resultat, sí que el millor hi ha parts més vulnerables i és això, i sempre pues, respectar, tenir empatia, posar-se en el lloc d'aquella persona com pot estar visquent la situació i veure un poc també que no només està dedicant-se en el tractament, ella quan surt de la clínica pues, també potser té una vida, una feina, un hobby, qualsevol cosa que també se poden veure influïts en aquest moment.
La dona és l'eix central dels tractaments i la receptora de la major atenció per part de tot el personal. Però també s'ha de tenir en compte la possible parella, tant masculina com femenina, ens diu Francisca Amé just abans d'acomiadar-se de nosaltres. Per cert, ella és coordinadora del Departament Internacional d'Infermeria d'IBI Mallorca. Més concretament, s'encarrega dels pacients de nacionalitat alemanya. I és que les Illes Balears reben anualment moltes pacients soles i parelles d'altres països que es fan el tractament aquí. Ara mateix en parlarem un poc més sobre com són les pacients.
Ser o no ser mare? Aquesta és la qüestió.
Primer de tot, coneguem el perfil general de les persones que habitualment acudeixen a una clínica. Les dades en les aporten a Francisca Gallà, coordinadora d'atenció al pacient.
El perfil de les dones que venen a IBI és un perfil d'una dona d'entre 35 i 39 anys, més o menys, a pesar de que cada vegada tenim més dones que superen la barrera dels 40. Normalment, majoritàriament, són dones de nacionalitat espanyola. També tenim moltes pacients alemanyes i franceses i, per suposat, que atenem a qualsevol tipus de qualsevol nacionalitat, a totes les dones. També hem notat darrerament una discreta introducció de la dona de la comunitat àrab.
Molts aspectes interessants ens ha aportat Gaià, però ens quedem amb un que hem abordat diverses vegades ja. L'increment en l'edat de les dones que volen ser mares. Des de la seva posició, la responsable d'atenció al pacient observa com el factor edat influeix en el punt de partida de la persona que es vol sotmetre a un tractament de reproducció assistida.
Sí que veig que el retard en l'edat a l'hora de ser mare també ha comportat una sèrie de variacions en les condicions de salut. Cada vegada més les dones necessiten unes tècniques addicionals, com puguin ser, per exemple, un diagnòstic genètic preimplantacional per descartar alteracions cromosòmiques de l'embrió, o també una mica d'ajuda psicològica. Nosaltres tenim un servei de psicologia per ajudar les pacients en la presa de decisions i també per fer-los costat durant aquest trajecte que estan a punt de començar o que bé ja han començat.
El sector de les clíniques privades de reproducció assistida de les Balears hi comença a haver bastanta competència. Els professionals de l'apartament que coordina Francisca Gallà són els primers que es troben els pacients i també tenen marcat a foc que l'empatia és fonamental per generar confiança i que la seva clínica sigui l'elecció del pacient.
Hem de pensar que aquests pacients, quan arriben aquí, normalment ja duen un llarg temps cercant un fill que, pels motius que siguin, no ho han aconseguit. Per tant, no basta que nosaltres siguem amables, que ho som, això està implícit a la nostra feina, sinó que hem de tenir un poc d'empatia, també. Ens hem de saber posar en el lloc de ses pacients perquè són persones que venen d'un trajecte dolorós i arriben cansades i molt sensibles. Per tant, la manera d'enfrontar aquesta relació sempre és de cara en el benestar de la pacient, generar i projectar confiança i, sobretot, tranquil·litat.
Una qüestió tan delicada com la gestió de l'esperança de sa mare o pare dels pacients, amb l'aplicació d'unes tècniques molt complexes i avançades, però no perfectes, és lògic pensar que hi pugui haver insatisfaccions que generin queixes. Aquestes sempre passen primer pel departament de Gaià, però després són derivades a l'àrea de qualitat. Si allà no s'obté una resposta satisfactòria, l'assumpte passa a mans del director mèdic. Darrerament, hi ha un nou tipus de queixes, les que es deriven de les mesures aplicades per mo de la pandèmia.
La majoria de les queixes són, bé, jo diria que són més dubtes o mals entesos, no? Normalment són per explicacions no correctes o incorrectes. Nosaltres expliquem unes coses, pot ser que la pacient entén unes altres, en el final se genera un malentès que acaba amb una queixa. Després també tenim queixes per retards en les consultes. Això passa perquè no sempre podem complir amb els temps estipulats per cada pacient. Hi ha pacients, casos més complicats, i els metges han de destinar tot el temps que faci falta en aquella pacient i, per tant, generant retards a vegades. I en la pandèmia ens han sorgit queixes noves, perquè ens hem vist obligats a establir unes mesures de seguretat i higiene un poc estrictes, com per exemple que no deixar venir la pacient acompanyada en el centre, i això no ha agradat a tothom.
IBI compta amb un servei pluridisciplinar, específic i multilingüe per atendre les pacients estrangeres, ens explica també Francisca Gaià.
Tenim un departament internacional compost per metges, per infermeres, per personal d'atenció al pacient, que atenen les pacients internacionals les 24 hores del dia. Hi ha un telèfon d'urgències i també hi ha un servei únic d'atenció al pacient per totes les clíniques IBI, i atenen els pacients en múltiples idiomes.
Dins d'aquest departament internacional hi trobam la doctora Clara Colomé, responsable dels clients de parla francesa. Colomé ens revela que, a dia d'avui, la població no resident atesa per IBI Mallorca representa un terç del total de les pacients del centre. D'aquest grup, un 70% procedeix d'Alemanya, un 25% de França i la resta d'arreu d'Europa i la resta del món. Els països amb població musulmana estan en expansió com a mercat emissor de pacients cap a les clíniques de fertilitat de Mallorca. Sobre els motius que hi ha darrere d'aquestes xifres, Colomé hi troba aquestes causes.
Jo crec que ve per dues coses, bàsicament. Una, perquè, òbviament, IBI és un centre de referència, és un centre internacional, un centre on la gent s'hi veu reflectida, on veu possibilitats, i, a més, la població, com aquí a Espanya, cada cop més envelleix, cada cop busca més, ha de recórrer al tractament de fertilitat. I I en molts països les lleis són molt diferents a les nostres. Nosaltres tenim una llei on és poc restrictiva i arriba... busquen aquests tipus de tractament que ells no poden realitzar en els seus països.
A sobre d'això, Mallorca i Espanya en general es presenten com a una destinació tranquil·la i segura, el que IBI ha sabut aprofitar en la seva estratègia d'expansió internacional. I sorprèn una mica com les pacients de molts de països diferents del món s'assabenten de l'existència d'IBI Mallorca i acaben sent tractades aquí.
La majoria de pacients ens venen remesos de metges que al final ens s'han format amb IBI o han tingut en algun moment contacte amb IBI. ¿Vale? Igual que et deia que som capdavanters i que som referents, també som... IBI s'ha caracteritzat per un centre docent i d'investigació. I molts de metges al final han estat fent algun curs amb nosaltres, han vingut aquí, hem compartit, es fan cursos, i aquest feedback fa que ells mateixos tinguin seguretat que els seus pacients venen aquí i nosaltres també tenim aquesta tranquil·litat que tenim aquesta relació amb ells. I al final la majoria dels pacients venen remesos dels propis metges que tenen confiança en nosaltres.
Òbviament, també es fa molta promoció i màrqueting de les clíniques IBI a l'estranger i això et dona els seus fruits. Sabent la complexitat que tenen els tractaments que es fan a la medicina reproductiva, se'n planteja el dubte sobre com es coordina el procés amb una persona que no resideix a les Illes, Clara Colomé.
Per començar, és molt important que hi hagi un metge de referència a l'altre costat, vale? Amb el que nosaltres puguem comunicar, i al final és tot molt planificat. Es fa una planificació del tractament amb molt de temps, se li envia a la pacient. Has de pensar també que tenim molta relació amb la pacient, que per nosaltres és important que hi hagi tot un equip, que som infermeria, ATPs, metge, que xerren, òbviament, tots els idiomes, anglès, francès, alemany, vale? I que estem sempre en contacte. És veritat que és un treball de 24 hores, vale? Perquè tu pots tenir el teu horari de feina, però al final la pacient s'ha fet l'ecografia en una altra hora i sempre estem pendents, sigui per telèfon, per correu... L'email és una eina que utilitzem molt i ja tenim aquest feedback i la idea és planificar-ho amb molt de temps. Se'ls diu les passes que hauran de fer, els controls que hauran de fer i amb això anem modificant.
Per Colomé i els seus companys és important conèixer els països d'origen de les pacients i les limitacions que la legislació reproductiva imposa a cada indret. Els diagnòstics i tractaments previs et solen fer al país d'origen, amb el ginecòleg de referència d'allà, i la part més tècnica del procés, com la punció ovàrica o la transferència, es du a terme a Mallorca.
Ai, Pepita, Pepita de Mallorca, ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte. Ai, Pepita, Pepita de Mallorca, ouvre-moi la porte et laisse-moi t'aimer.
Que IBI sigui a una illa com Mallorca no fa més que incrementar l'atractiu d'aquesta clínica per algunes persones forànies. Com comentàvem fa uns instants, es tracta d'una destinació turística prou coneguda a l'estranger i fins i tot amb forts lligams amb alguns països.
La pacient amb un vol amb anar i tornar a venir ho pot fer solucionat. Són casos, hi ha casos que potser han d'estar aquí 4 o 5 dies. Hi ha pacients que diuen, no, mira, nosaltres volem venir a Mallorca perquè a part de la seguretat que és IBI, la tranquil·litat, a més, hi ha gent que té cases, per exemple, que tenen segones residències, d'altres tenen amics, d'altres diuen, és que a més aprofitarem i anem a relaxar-nos, anem a viure aquest procés tan important per nosaltres i volem viure-ho en una illa que ens està donant molta tranquil·litat i repòs, i venen en això.
I quins tractaments demanen més les pacients internacionals? La majoria volen una fecundació in vitro amb ovodonació. Aquestes suposen el 50% del total, de fet. També hi ha moltes persones d'altres països que acudeixen a clíniques de les Balears per preservar la seva fertilitat. I comença a despuntar el nombre de dones soles o lesbianes no residents. La doctora Colomé assegura que els preus són els mateixos que per les persones residents i remarca que el domini de diferents idiomes és fonamental per l'èxit de tot el servei.
La nostra idea és que la pacient, quan arribi, quan entri per la porta, no se senti desplaçada, no se senti fora de lloc, que pel que dèiem, no? És un moment tan important com per arribar i veure que no hi ha una dificultat d'expressió, de comunicació, i això és el que, bueno, que no volem. Llavors és entrar i ja des del minut zero se sentin acollides amb el seu propi idioma, amb la seva manera de fer, que també és important, vale? Conèixer tot això, i aquest és l'objectiu.
Ai, Pepita, Pepita de Mallorca, ouvre-moi la porte, ouvre-moi la...
Fins aquí aquest segon capítol d'In Vitro, el documental d'IV3 Ràdio sobre la reproducció assistida. Ha estat un plaer gaudir de la vostra companyia i us convidam a estar atents a la nostra següent entrega dins de la sèrie Carta Blanca, perquè us parlarem de com passar per reproducció assistida i no morir emocionalment a l'intent. També de com es viu el diagnòstic de la infertilitat i, per acabar, sobre les dones que reivindiquen el seu dret a no ser mares. Us saluden i us donen les gràcies per l'atenció. Natàlia Blanes, al micròfon, i Bernat Nadal, des de la realització tècnica.
Ouvre-moi la porte et laissez-moi t'aimer. Pépito malheureux dépérissait chaque jour. Il commençait à croire que l'homme peut mourir d'amour. Il travailla sa voix et apprit d'autres chansons qu'il venait roucouler sans fin sous son balcon. J'y ai cruel avec mon cœur. Aïe, Pépita, Pépita...